Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. Hi ha hagut explosions a la base britànica de Krotiri, a Xipre. No se sap encara si està relacionat amb l'Iran, però els fets han passat poc després que el Regne Unit hagi ofert les seves bases als Estats Units per atacar instal·lacions de míssils iranianes. El primer ministre Keir Starmer ho ha justificat per defensar els interessos britànics i ajudar els seus aliats al Golf Pèrsic.
We were not involved.
No vam participar en els atacs inicials contra l'Iran i tampoc no ens unirem ara a cap acció ofensiva. Però l'Iran està adoptant una estratègia de terra cremada, així que donem suport a l'autodefensa col·lectiva dels aliats i del nostre poble a la regió.
De fet, Alemanya, França i el Regne Unit han acordat que emprendran accions contra l'Iran si el règim segueix bombardejant països de l'Orient Mitjà. Més notícies, Carola Gil.
El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que han atacat centenars d'objectius a l'Iran, entre els quals instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, i s'ha compromès que l'operació llançada contra el règim dels ayatollahs durarà el que calgui.
Les operacions de combat continuaran amb la màxima intensitat i ho faran fins que haguem aconseguit tots els nostres objectius. Tenim objectius molt poderosos.
Trump ha explicat que s'han enfonsat 9 vaixells iranians i la República Islàmica ha atacat 3 patrullers.
El bloqueig de l'estret d'Hormuz, el punt per on passa el 20% del comerç de petroli de tot el món, es converteix en la major arma de l'Iran per perjudicar l'economia i disparar els preus. Els experts consultats per aquesta emissora preveuen un encariment del preu del petroli que afectarà directament les nostres butxaques. Sentim l'economista Josep Soler i el doctor en economia Oriol Montanyà.
Això es traduiria en un increment del cost del petroli, i aquest increment del cost del petroli derivaria, per la seva transversalitat, en un increment de preus.
Només el petroli iraní representa aproximadament un 3% del que podria ser la producció econòmica de tot el món.
L'atac a l'Iran i les seves conseqüències han centrat bona part dels discursos del sopar oficial del Mobile World Congress. Tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el del govern espanyol, Pedro Sánchez, han defensat el respecte pel dret internacional. El rei Felip VI ha fet una crida a la màxima contenció en l'ús de la força.
500 persones han exigit atenció continuada de l'ictus a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en una manifestació aquest diumenge al migdia. La convocatòria arriba després de l'anunci del Departament de Salut d'allargar el servei als 7 dies de la setmana, en horari de 8 del matí a 8 del vespre. Des d'aquest diumenge, l'Ajuntament de Barcelona dona 600 euros als ciutadans que canviïn un ciclomotor de combustió per un d'elèctric.
De les 32.000 motos que hi ha a Barcelona, només una quarta part són elèctriques. Per poder demanar aquesta subvenció, cal estar empadronat a Barcelona i aportar dos documents als serveis municipals que detalla la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet.
Cal acudir, per exemple, a un dipòsit de BCM que farà el desballestament de forma gratuïta i entregarà un certificat de desballestament. Junt amb la factura d'adquisició del nou ciclomotor elèctric, amb aquests dos documents es podrà tramitar l'ajuda de 600 euros.
Aquest pla té una inversió de 15 milions d'euros i preveu la renovació de 24.000 ciclomotors de combustió elèctrics.
Esports, el Girona ha perdut a Montilivi per 1-2 contra el Celta. Ha anat avançat els gironins a la primera part, però Juglar i Vitor Reis en pròpia porta han capgirat el marcador pels gallecs a la segona.
L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 2 al camp de l'Elx. Els blanquiblaus continuen sense conèixer la victòria en aquest 2026 i ja sumen 9 partits seguits sense guanyar. El partit s'ha aturat durant 6 minuts perquè Omar El Hilali ha denunciat insults racistes. Segons l'acte arbitral, el jugador de l'Espanyol assegura que Rafa Mir li ha dit que va arribar en pastera.
També aquest diumenge, València 1, Osasuna 0 i Betis 2, Sevilla 2, el derbi de la ciutat andalusa.
Aquest dilluns tancarà la jornada de Lliga al Madrid, Getafe a les 9 del vespre, amb rumors circulant sobre l'estat físic del genoll d'Mbappé.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Som a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Hem començat el mes de març i tot comença a florir i les trucades aquest mes de març, no sé què passa avui, que esteu una mica més relaxats que altres dies, que sempre comencem la setmana amb molta empenta i avui l'empenta va quedant pel camí, així que jo us animo a trucar al 93-201-7474 perquè, de fet, encara tenim moltes preguntes que no tenen resposta i us en dic algunes per si us animeu, us ve de gust i podeu pensar, i les voleu valorar i voleu trucar al directe o deixar un missatge de WhatsApp. Per exemple, en Miquel des de Sabadell ens deia fa uns dies què és la serotonina i com afecta les emocions. En Josep des del Parguell, quan era petit trobàvem crancs i tallarines a la platja, però ara ja no. I ell vol saber per què passa això. L'Aleix, des d'Esparreguera, perquè els taxis de Barcelona són de color groc i negre. La Mariló, des del Poble Sec, com es calcula la sensació tèrmica. En Manel, des de Sant Andreu de la Barga, perquè un any humà equival a 7 anys d'un gos. I la Marta, des de Calafell, aquest fa molts dies que ningú encara ens ha respost, haurem de buscar algun expert en publicitat, a veure, perquè la Marta ens deia per què no es veuen anuncis de motos a la televisió? I ella preguntava, que no se'n fan? Doncs fa temps, aquesta és de les... Recordo, de la, jo no sé si de les del primer o del segon mes que jo vaig estrenar aquest programa i que es va parlar d'això i encara ningú l'ha respost ni hem buscat cap expert, per tant potser que ens hi posem perquè veig que ningú la respon. Va, que hem fet una crida a la gent que què passava avui, que és mes de març i que la gent no està animada, i en Pep ràpidament des de l'Eixample de Barcelona ha dit, això ho capgiro jo. Pep, bona nit.
Hola, bona nit, què tal, Marta?
Molt bé, i tu?
Molt bé, és un dia més escoltant-te a vosaltres.
Molt bé, així ens agrada.
Mira, us vull explicar una cosa que us pot passar en qualsevol de vosaltres, no? I això pot ser útil. No és una pregunta, però sí que és una pregunta que la resposta ja us la diré de seguida. Mira, em vaig trobar amb un caixer de la caixa a dintre d'un local. És uns caixers que no són directament de la caixa, dintre de la caixa és en un local, no? Vas treure els diners, tot correcte, i a l'hora de treure els diners sents que la màquina s'està comptant, no? Però no surten de dintre el caixer. Bueno, surt un problema, hi ha hagut un error i tal, truquen a aquest telèfon que te'l demostren allà. Truques en aquest telèfon han de comprovar-ho ells, que, bueno, igual de tires ja 10 minuts, han de comprovar-ho ells, el número del caixer... Bueno, tot això em va passar que, perquè jo anava acompanyat, això és una altra de les
coses.
Jo sóc una persona cieca i m'ha sonat que anava acompanyat, no? Que si vas sol, com ho fas, això?
Evident.
Però bueno, és un altre problema. I el problema és que està tot correcte, et reconeixen que els diners estan a dintre, que no se t'han entregat, et fan esperar, et fan un recés d'aquests de que te'ls tornen a la llibreta, en la teva compte corrent,
sí.
Tornen els diners que tu has fet, que no te'ls han donat,
sí.
Però el problema és que te'ls retenen durant 15 dies, perquè són caixers que no els van a buidar, no els van a revisar cada dia.
Clar.
I la pregunta és, perquè si i et donen un paper, ben, un conforme,
un comprovant.
Vas a la caixa i et donen un paper com conforme, ha hagut aquest error i tens els ingressos, els diners que no t'han donat, els tens ingressats a la teva compte. Però jo em pregunto, si jo sóc una persona que no necessito els diners que jo he tret per pagar o per passar el mes, si és un error i està comprovat que és un error, per què em fan esperar aquests 15 dies
si
em falten els diners?
Clar, sí, sí.
No? I la resposta és aquesta, que són caixers, que ens van a mirar cada dia i han d'esperar uns dies per comprovar-ho. Bueno, ja heu comprovat que és completament un error, no? He donat un paper com conforme està un error.
Clar, doncs torna'm els diners de seguida.
Heu esperar clar, aquests...
Clar.
No? Això és el que veu malament, perquè em fan esperar aquests 15 dies si jo necessito aquests diners.
Molt bé, doncs feta l'advertència per si li passa alguna cosa més i a veure si algú, no sé, algú que escolti i treballi ens ho pogués explicar de dir si ho podem millorar o no ho podem millorar.
No, això, bueno,
sí, perfecte. Molt bé, Pep.
I gràcies per la resposta l'altre dia, que ja hem trobat uns quants productes que sí que... I el que em va fer gràcies és que hi ha un... No sé, hi ha una llei, que vau dir vosaltres, que... era autoritzat. Sembla que es demostrés que el pes i...
Sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
I trobo una mica així també de trampilla, no?
Bueno, se li podria dir. Crec que sí,
no?
Que se li podria dir. Però sí,
però sí. L'espavilats tothom.
Molt espavilats. Sí,
no?
Exacte. O no, pagues el mateix, però el producte és menys. O sigui, està clar.
Això sí.
En fi, gràcies. Vinga, Pep. Una abraçada. Adéu, bona nit.
Adéu.
La Maria des de Girona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, escoltant aquest senyor, he pensat que encara va tenir una mica de sort de que a l'oficina a la que va anar a exposar això hi és una persona per atendre'l. Perquè hi ha llocs que com el treballador de l'oficina fa vacances, pot estar 10, 12 i 15 dies tancada a l'oficina.
Ah, molt bé.
I això jo ho he vist, no una vegada. Ja va el tercer any almenys.
Mare.
Que cada vegada que fa vacances aquella persona, doncs no hi posen ningú. O sigui, llavors com ho havia de fer aquest senyor per quedar-se tranquil que realment sí que estaven allà els diners?
Clar, clar.
Si sí, no sí. Pots anar a cap oficina.
Si no pots anar a cap oficina ni cap persona t'atén, està clar.
És rei de l'embut, la,
sí,
la
sí.
Caixa. I ara un altre cas de la caixa. Tenia una assegurança d'una pòlissa de vida, tal, 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 i resulta que vaig saber que con una companyia qualsevol d'assegurances, pels mateixos diners i una mica menys, m'assegurava el doble que la caixa. Bé, vaig dir que volia retirar-ho, i me diuen, no, fins que venceixi la pòlissa no pot pas. I això era el mes de novembre i no vencia fins al juliol. I correu bé, correu va, i que no, i que no. I un dia vaig a l'oficina, li dic al treballador, i me diu, ah, sí, diu, truca aquest telèfon. Truca aquell telèfon, i al cap de 12 hores ja era efectiva la baixa. I la persona que m'havia atès, que teòricament és el meu gestor o gestora, doncs m'anava fent passar fins al juliol.
Mare meva.
I jo anava pagant cada mes, anava pagant cada mes, i ells anava xupant, anava xuclant.
Sí, sí, sí.
O sigui, els abusos de la caixa algú se'ls hauria de mirar, O sigui, hi hauria d'haver un no sé, un sensor...
Un defensor, un defensor, no? Un defensor,
sí. Sí. Bueno, és que fins i tot el tenen, però esclar, una cosa és que el tinguin legalment, com tots els bancs penso que el tenen, però l'altra cosa és que no t'hi posen en contacte. Mm. T'has de buscar la vida i no sé ni si és fàcil trobar-ho. Sí, sí, penso que no. Uns abusadors. D'això, llavors, esclar, hi ha molts llocs que només queda la caixa. Sí. Hi havia hagut moltes entitats a la rodovia i no en queda cap, només queda la caixa.
Sí, és veritat.
Llavors, l'altra cosa que anava a dir, doncs, la Generalitat, doncs, que ja sabem que l'oficialitat sempre mira des que passa el que pot, però jo ara m'he trobat que mancaven de contestar una carta per primer cop des del febrer del 2022.
3, 4, 5, 6, 4 anys, eh? Molt bé.
Val. Bé, jo ho havia fet el 2022, ells els hi constava del 2023, bueno, posem que fos del 2023, ja són 3 anys. Mm. Llavors, total, jo ja sabia que me dirien que no, eh? Però jo volia un document que m'ho digués. Sí. I total, per dir, no, mira, això no m'hi correspon perquè tal, tal. Amb una línia i mitja han trigat això aquests 3 anys i
no, i no podien contestar per correu electrònic una cosa ràpida o...
Ah, exacte, no. Ha vingut amb carta certificada. Mm. Total, per res
per dir,
no?
Que no,
dir,
per dir que no
més, sí. La carta que res més.
Ja. Sí.
I llavors és quan penses, ostres, quan el PP antigament comunicava la pensió que t'havien pujat 25 cèntims, la carta volia més, també.
Que la pujada, està clar.
Sí.
Ai, mare.
Sobre aquesta persona que preguntava sobre la serotonina...
Sí.
Jo, pel que sé, però suposo que ja sortirà algun professional sanitari a explicar-ho millor, però pel que sé és un neurotransmissor que intervé amb els estats d'ànim i que la falta de serotonina és el que fa que la gent estiguin deprimits, no?
Uh-huh, sí.
Llavors, sé que és un neurotransmissor que es produeix molt al budell, i la gent que tenen problemes de budell tenen falta de serotonina. Jo fins aquí sé.
Molt bé, doncs fins aquí sé, fins aquí expliques, molt bé. Ai. Moltes gràcies, Maria.
A veure, sí. És que jo a vegades no tinc mai sort de que una cosa o que pregunti o que respongui, quan se torni a parlar del mateix, jo ho sento.
Ja passa, això a vegades.
A veure si
hi ha sort. Moltes gràcies, Maria, una abraçada.
Adéu.
La Isabel, des del Guinardó, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, hi ha una pregunta que sempre em faig. De tot el que surt de les vivendes i de tot arreu, de les indústries, tot això que va al clavegueram i va al mar, què passa? Perquè la contaminació al mar hauria de ser horrible, no haurien de viure peixos, ni podríem banyar-nos ni res. Com se soluciona això? Sempre m'ho pregunto.
Mm. És a dir, com funciona tota la xarxa de clavegueram que surt dels pisos o de les empreses? Per on passa? Perquè quan arriba al mar no hi hagi tota la porqueria, diguéssim, que és això, eh?
Clar, jo crec que de fet arriba al mar, bueno, triturada i tota la... no sé com ho fan, però bueno... Però, de tota manera, arribar al mar, això no torna a nosaltres. Mm. Vull dir, què passa en el mar perquè no hi hagi una contaminació horrible, perquè cada vegada hi ha més coses que s'aboquen al mar.
Mm. A veure si ens ho expliquen, si no buscarem la resposta, Isabel,
sí,
d'algun expert, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu per trucar, bona nit.
Adéu, bona nit.
La Maria Antònia, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. Felicitats, eh?
Gràcies.
Pel programa.
Igualment, aquí per fer-ho possible i trucar.
Jo fa molts anys que els segueixo. Temporades que m'entraven en altres coses, però fa molts anys.
Bueno, molt bé, molt bé.
Pues jo només vull fer-li... És que a veure si m'ho solucionen, si algú de l'Ajuntament que ho arregli. Jo vic aquí entre Meridiana i Navas. Mm. I és un carrer que ara té sortida. Abans entraven de Meridiana per sortir a Navas. I ara entren al contrari, venen de Navas i surten a la Meridiana.
Mm-hmm.
I jo vaig anar amb un amb un d'això que quan volen votos fan... Ai, ara no em surt la paraula. Bueno, que va vindre l'hereu aquí a fer un mitin al barri.
Sí.
I jo vaig anar.
Sí.
I va dir pues, que tenia previst de que tenia uns diners de la Unió Europea i volia arreglar el carrer Josep Estivill.
Sí.
I, bueno, pues, que estava molt malament, que aquí, que allà... Bueno, pues això va passar, va passar, va canviar el mandat, va vindre la Colau, va vindre... Sí, després va vindre el... Primer el Trias, després la Colau,
sí.
I aquí ningú ha fet res.
Ah, no?
Ara està el Collboni i no han tocat el carrer per res. Hi ha un carrer de només llençocabons i pujades i baixades. Jo vaig per... M'entenen que fer una cosa a la cama i vaig amb bastó ara. I m'he caigut ja ensopegat, dues vegades.
Déu-n'hi-do.
No he arribat a caure, però allò és que bum, bum.
Sí, sí, sí.
M'entén? A veure si els hi cau una mica la cara de vergonya i aquells diners que tenien de la Unió Europea que va dir el Jordi Hereu, no sé on deuen
fa, d'estar. Fa uns quants anys, vés a saber on són aquests diners.
Sí, s'haurà espumat a la butxaca d'algú, saps?
O amb alguna altra obra, o vés a saber.
Sí,
van canviar les prioritats i ho van canviar de...
Sí, 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 que vinguin, coalitzin i que posin les aceres no punxegudes com es... És que no han fet res. I fa 44 anys que visc amb aquest edifici. I no han fet mai
res. Res, Déu-n'hi-do, sí, sí.
Després hi ha uns arbres que en toquen al balcó i tiren, no, quan ara comença a caure la fulla, mentre tota la fulla, i telefonat a l'Ajuntament, i saps què em van dir? Que ara no tocava, que els arbres no es
tiraven. Ara no es poden... Sí.
Si tinc el número de compte de l'Ajuntament, que només tinc que dir el número ja, allò és que et donen, saps el codi?
Sí.
Pues, i em van dir que no. I llavors li vaig contestar, dir, els arbres, senyora, són com els cabells de la senyora, que es té que anar tallant de tant en tant.
Sí, sí.
M'entén?
Sí, sí, m'entén pues no. Perfectament, Maria Antònia. A veure pues, si algú ens pot això, contestar això. Moltes gràcies.
Sí, a veure si algú li pot contestar.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona
nit. I agraïda. Bona nit.
Adéu, bona nit. L'Àngels, des de Lleida, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, és el primer dia que truco.
Doncs, però deixes missatges a WhatsApp, que sí?
Sí, sí.
Ah, molt bé. Jo dic que aquesta veu em sona. Doncs me n'alegro que hagis optat avui per trucar al directe. Gràcies, Àngels.
Ja, ho fas molt bé i tens una veu molt maca.
Gràcies, carai, molt bé.
No, és veritat, No sóc sola que ho dic. No, volia comentar que un senyor ha parlat d'allò de treure els diners del caixer.
Sí.
De la caixa.
Sí, sí.
I a mi em va passar un estil veïnar a treure diners... Bueno, amb la llibreta. Em poso la llibreta, marque, surt la llibreta, com si haguessin sortit i els diners no surten de cap manera. I llavors entro dintre la caixa, per sort que era un dia que es podia entrar a la caixa, i els hi explico, i em diu, no, no, aquí surt com si ja te'ls haguessin donat.
Oh!
Pues no me'ls han donat, de cap manera.
Què diu?
Sí, no, no, ara sí que me'ls han donat.
Ah,
però.
Ah.
Jo els hi anava dient que no me'ls havien donat, i ells que sí. Dic, però com pot ser que ho tingueu apuntat si els diners no han sortit? Va sortir ella fora el caixer, ho va tornar a mirar i va tornar a entrar. Bueno, un lío de por. I a l'últim vaig marxar cap a casa i diu, bueno, si hi ha alguna cosa ja l'avisarem. Dic, oh, però jo no puc perdre 300 euros.
Oh, clar.
I a l'últim em van trucar quan ja estaven tancada la caixa, perquè hi ha Nessa, i diu, sí, sí, diu, ha sigut un error del caixer. O, doncs, dic, vigileu,
Home, doncs sí, perquè 300 euros...
Però això és que, escolta, i segons qui, i no hi pot tornar o mil coses,
clar.
Però si no hagués pogut entrar al caixer, no sé com hagués acabat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, no.
Quina broma.
De treure estaven trets, jo conforme com si els hagués tingut, i no els tenia.
Sí, sí. I al final van reconèixer l'error al final del dia, vaja.
Sí, 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 em van trucar quan ja representa que estaven tancats els
sí,
trets.
Sí, sí.
I llavors em van dir, sí, sí, és que ha sigut un error del caixer. Bueno, pues,
pues mira,
vale, però vigileu,
I tant. Ai, bueno. Déu-n'hi-do, Àngels. Gràcies per trucar-nos,
Era això.
Molt bé, una abraçada.
Una galleta, gràcies.
Adéu, bona nit. La Claudina, des de la Granada del Penedès, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, això dels cotxes i els anuncis de cotxes i motos ja és de la temporada passada i l'havien contestat, que el que va contestar va dir que una moto val molt menys cèntims que un cotxe. Per poder fer un anunci tenen que vendre moltes de motos, perquè un anunci de cotxes o de motos són molt cars.
Ja.
I esclar, amb un miler de cotxes pues és bastant, però un miler de motos no és gran cosa.
Ja, i per això no en fan, perquè no en venen tantes.
Econòmicament,
no
sí,
surt a compte.
Tenen que vendre moltes motos i són pocs diners.
Ahà, molt bé, Claudina.
I després d'això del xà de l'Iran,
sí.
Aquest el Reza Pahlavi actual és el fill del xà de l'Iran. I l'avi o el pare del xà de l'Iran era un sergent de l'exèrcit d'allà a Iran que va fer un cop d'estat. I va aconseguir el poder i llavors als Estats Units va apoyar la família a canvi de quedar-se el petroli. Que avui tornem a estar al mateix lloc.
Al mateix lloc, eh? Tot torna, bueno. No? Fins i tot això, Claudina.
Vale, d'acord. Adéu.
Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. D'aquí 4 minuts, mal comptats, arribem a 2:15.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change?
Would you change? És ja la matinada de dilluns i nosaltres encetem la programació de la setmana de la mateixa manera que avui deu haver-hi molta gent que comença alguna cosa nova. A finals de l'any passat, novembre, cap a finals novembre-desembre, a punt d'acabar l'any, es va inaugurar finalment el Gran Museu d'Egipte, que s'estava construint des del 2002 a pocs quilòmetres de les piràmides de Giza, de Gizeh. Des que va obrir, es calcula que de mitjana, cada dia rep 15.000 visitants. És un rècord que demostra l'atracció que segueix exercint la història egipça, però d'Egipte, volia dir egípcia, però no cal anar a mirar tan lluny per adonar-se'n. I és que el Museu Egipci de Barcelona n'és una prova amb el seu programa de cursos, per exemple, amb una alumna avantatjada, que és la Núria Garriga. Núria, bona nit.
Bona nit.
Acabes de començar un nou curs al Museu Egipci que estudia les relacions d'Egipte amb la resta de pobles a l'edat de bronze. Em pots fer una mica d'introducció, una mica de què va exactament això?
Sí, mira, vaig començar dimarts, o sigui, i és les relacions política i les relacions que tenia Egipte amb la resta de pobles, com els veia i com li veien ells a Egipte.
Però tu acabes de començar aquest, però no és pas ni molt menys el primer curs que fas, perquè
no.
Crec que fa temps que estudies la història d'Egipte.
Sí, fa molts anys que estudio, com 10 o 12 anys, potser.
10 o 12 anys?
Sí, fa molt, sí.
I d'on et ve aquest interès? Que és que de petita ja t'agradava la història d'Egipte? O d'on ve això?
Sí, bueno, la veritat és que amb els còmics del Tipitapé vaig veure un còmic que era del túnel del tiempo i llavors em va començar a agradar així. Tenia 8 anys o així, potser.
Sí, a través dels còmics de Tipitapé tu entres a l'antic Egipte, diguéssim, eh?
Exacte, sí, una mica sí.
Vist el que expliques, Núria, un pensaria que potser vas acabar estudiant història o no?
No vaig acabar estudiant història, no. No, m'agradava, però pensava que l'enginyeria era millor, però al final no em va sortir bé. Però bueno, ho vaig intentar.
Però no has fet història, doncs? Només ho fas per plaer.
Exacte, per plaer només.
Mm. Escolta'm, el nou Gran Museu d'Egipte, tu tens ja tiquets per entrar-hi o potser ja hi has anat?
Bueno, jo he anat a l'octubre de l'any passat, no, al novembre va ser, amb el Museu Egipci, vaig anar.
Ja vas anar a veure, i què tal, què et va semblar el nou museu?
Pues molt gran, la veritat és molt bonic, el que passa que hi ha tantes peces que és impossible veure'l en 3 hores que vam estar.
És a dir, que això suggereix que hi hauràs d'anar una altra vegada, no?
Sí, segur. No sé quan, però aniré.
Quantes vegades has viatjat a Egipte?
Pues 3. Una fa 20, amb el meu marit i vam anar al típic turístic i després ja vaig anar un altre cop i amb el Museu Egipci l'últim cop. El Museu Egipci de Barcelona.
Per tant, el contingut del viatge aquest últim ha estat absolutament diferent respecte del primer, que era més de fer el turista, no?
No té res a veure. Vam anar amb el conservador del museu, amb el Luis Manuel González, i bueno, va ser superespecífic i bueno, vam aprendre un muntó.
Altres països o altres ciutats del món antic també hi has estat, Núria?
Sí, he estat a Grècia, he estat a Roma, després he anat a Xina també, que no té res a veure, però bueno, sí.
Oh, però també hi ha una part de món antic molt interessant, no?
Exacte, sí. Però el que més m'agrada a mi és Egipte, però bueno...
El que més t'agrada és Egipte.
Sí, principalment és el que més m'agrada.
I tens algun període o algun personatge preferit de la història d'Egipte?
Sí, el que més m'agrada és Akhenaton, que potser és el que no té res a veure amb l'Egipte típic i tal, però... com va ser el primer monoteista de la història i és el diferent, és el que més m'agrada.
Jo no el conec, aquest. A veure, explica'm la seva figura. Sí.
Bueno, aquest és el marit de la Nefertiti, que és Aucatzona.
Ah, sí?
Exacte. I ell va ser el primer... bueno, va treure la religió d'Egipte, que saps que són politeistes, que hi ha tots els déus i tal, té 1.500. Llavors aquest volia només un únic déu. Llavors va estar sempre... bueno, és el com l'hereje, li coneixen com l'hereje perquè volia treure els déus.
Volia treure els déus, clar.
Sí, només que estimessin a Latón. Per això és el primer monoteista de la història.
Aquesta afició que tens per l'antic Egipte, la comparteixes amb algú altre, a casa, amb amics o...?
Sí, amb el meu marit.
Ah, vaja, sí. És la parella perfecta, això, eh?
Sí, bueno, ens agrada els dos, sí.
Us agrada els dos, per tant, aquests viatges sí. Sempre amb ell, i els cursos també ell s'hi apunta o no?
Ell només va a algun, perquè els diumenges, quan fan esmorzats d'un personatge, llavors ell és el únic que pot anar, perquè la resta treballa.
Clar. I aquests esmorzats d'un personatge, en què consisteixen?
Sí. Pues mira, fan el mateix Museu Egipci, fan, bueno, un desayun així amb entrepans i pastissos i tal, cafè i tal, lo típic, i després et donen una conferència d'una hora i pico.
Sobre el personatge en qüestió, no?
Exacte, només del personatge, sí.
I, per tant, és una manera de saber moltíssimes coses d'una manera molt detallada, no? Perquè si cada conferència és un personatge que dius, potser no dona per una hora i una mica més, doncs sí que dona, no?, cada personatge.
Sí, sí que dona, sí que dona. I, a més, són diversos personatges, no només d'Egipte.
No només d'Egipte. Escolta'm, tot això que tu, en el fons, acabes sabent, acabes coneixent... Mm. Tu després, a la teva vida normal, perquè suposo que no treballes una cosa que no té res a veure amb l'antic Egipte,
no,
eh?
Res. No.
De què treballes, t'ho puc demanar?
Treballo en una central d'alarmes, res a veure.
O sigui, res a veure. Res a veure, no. Tu, tot aquest bagatge que en el fons té el teu cervell, després, quan el fas servir? M'entens la pregunta?
Sí. Pues, bueno... per cultura general, per poder parlar tal, però no... Ho faig perquè m'agrada, simplement.
I suposo que sempre tens ganes de saber més coses sobre Egipte.
Sí, sobre Egipte, sobre Roma, sobre Grècia, el que sigui.
El que sigui, no? La qüestió és saber moltes coses.
Exacte. Clar,
suposo que és fàcil imaginar, doncs per aquests últims dies, que Carnestoltes, la vostra disfressa, deu tenir a veure amb Egipte o no, o amb altres períodes històrics?
Bueno, això no. Disfresses no, res. Només fem recreació medieval, també.
Que feu recreació medieval? A veure, explica'm això.
Sí. Bueno, fa uns anys pues, tenim un grup de Balaguer, llavors formem part del grup, llavors quan hi ha fires medievals per Catalunya, pues, anem i ens vestim de medieval.
I aneu a passejar per aquell poble, diguéssim, o a fer com una recreació, sí. Però no a parlar amb la gent, o també?
No, parlar amb la gent nosaltres no. Hi ha gent que sí que fa monedes, que fa ganivets, i aquesta gent sí que... l'explica a la gent del poble.
És a dir, si jo vaig...
Nosaltres no, eh?
Vosaltres no. Si vaig a una fira, a un poble que hi ha una festa medieval i veig algú disfressat pel carrer, potser que siguis tu. Podria ser.
Potser.
Podria ser. I totes sí. aquestes recreacions d'època, de l'època medieval, clar, els vestits o les eines que es facin servir, tot això d'on t'ho traieu?
Bueno, hi ha botigues especialitzades, eh?
I els llogueu?
No, els tenim nosaltres, ho vam comprar fa molts anys. I...
Ah, és a dir, aneu fent servir una mica el mateix vestuari que teniu?
Sí. I però clar... hi ha gent que s'ho fa ja sola i tal, però nosaltres no.
És a dir, és posar-se tota aquesta indumentària i recórrer als pobles on us contractin, en definitiva, no seria?
Sí, més o menys, sí.
A part de fer tots aquests cursos i fer aquestes recreacions de l'època medieval, ja veig que la teva passió per la història és infinita.
Sí.
També es manifesta d'alguna altra manera, no sé, mirant molts documentals o buscant llibres relacionats amb coses concretes de la història?
Sí, també m'agrada llegir i mirar documentals i tal, sí.
També t'agrada això, eh?
Sí, també.
Més que les sèries?
Bueno, depèn del dia.
Una sèrie de recreació històrica que hagis vist i que t'hagi encantat, la tens al cap?
No, la veritat és que no.
O sigui, faltaria una sèrie ben feta històricament?
Sí, això sí que no el tinc al cap, no.
No tens al cap, eh?
No. Bueno, la de Roma, d'HBO.
Sí?
Sí, està molt bé, també.
I aquesta, una part que és bastant real.
Sí, la veritat és que sí. Aquesta de Roma sí, però fa molts anys, eh? Tinc com 15 o així.
Per això dic que igual és una cosa que trobes a faltar, alguna sèrie d'una època, d'una recreació de l'època medieval o històrica que sigui contundent i que sigui creïble, no? Perquè mira que em passen de coses, vull dir que seria fàcilment poder fer una sèrie. No? Pel·lícules sí que les deus tenir més clares, no?
Bueno, jo és que el cinema m'agrada, però tampoc soc més de dormir aviat.
Ja.
No.
I de fer cursos per saber el màxim possible sobre Egipte, que seria el teu top 10 és Egipte.
Sí.
Molt bé, Núria Garriga. Sí. Doncs escolta'm, espero que vagi molt bé aquest darrer curs que t'has apuntat. Segur que el següent que faci al Museu Egipci, segur que també hi seràs. Ara de moment estudia les relacions amb la resta de pobles de l'edat de bronze, que escolta'm, tot aquest bagatge que t'emportes per tu i per les converses que tinguin, com a mínim a casa teva. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos, Núria. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Dos quarts i mig de dues de la matinada. Deixem la ida perquè ens truca el 93207474 en David des de Rial. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i bona nit a tots els ignorants.
Com estàs, David?
Ignorants. Bé, molt bé. Mira, m'acabo de despertar.
T'acabes de despertar? Molt bé.
Sí, em vaig a dormir d'hora. Normalment em desperto a aquesta hora, faig un cigarret, un suc de taronja i me'n torno a dormir.
Ah, molt bé. I de passada truques a la nit dels ignorants.
Sí, sí. Ja fa molts anys que us escolto.
Molt bé.
Molts i molts, molts.
Que bé.
I res, avui trucava per fer la següent pregunta. Si hi ha algun estudi, si s'ha fet algun estudi sobre la contaminació real que exerceixen els avions que volen a 8 i a 9.000 metres d'altitud, inclús a 10.000, crec. I clar, allà cremen combustible fòssil. Com és que no es parla si realment... M'agradaria saber si realment contaminen o no contaminen, que està clar que sí, però...
Si hi ha algun estudi allò realístic de la contaminació que provoquen els avions, eh?
Exacte.
Perfecte.
Això mateix.
Molt bé. Doncs prenem nota, David, a veure si algú s'anima, si no buscarem la resposta.
Perfecte.
Vinga, moltes gràcies.
Bona nit a tots.
Adéu-siau, bona nit.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font és un mestre Tites.
No vull entrar a personalitzar. La pregunta sí. Ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit?
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Va, que obrirem ara el capítol de preguntes contestades. Va, que aquesta nit comptem amb la col·laboració del Departament d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio i no respondrem una pregunta, ni dues, ni tres, no. Respondrem quatre preguntes, que són aquestes.
Vol dir que algú fa cara de peix bullit? D'on ve la coneguda expressió catalana trencaperes? D'on ve l'expressió estar cofoi?
Aquest no està a l'alçada. És l'alçada o l'altura?
Tot això són coses que teníem pendents per respondre. Doncs bé, des del Departament d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio, l'Agnès Forcade ens dona resposta.
Bona nit, ignorants. Avui, des del Departament d'Assessorament Lingüístic, intentarem resoldre algunes de les preguntes que heu fet arribar al programa. La primera era, d'on venia o què volia dir ser un peix bullit? Això s'utilitza per descriure algú sense energia, apagada, poc decidit o amb manca de caràcter. Ve de la imatge metafòrica que un peix, quan es bull, queda sense color, sense fermesa, sense gust, vaja, sense vida, no? També equival a dir que és una persona poc expressiva, si ens referim a una persona sense vitalitat, poc espavilada. També preguntaven què volia dir partir peres o d'on venia l'expressió partir peres, i significa trencar una relació, deixar de tenir tracte o distanciar-se definitivament amb algú. El seu origen és metafòric i prové d'un costum antic relacionat amb la manera de repartir-se la fruita. Quan dues persones collien o tenien peres en comú, les havien de repartir o partir entre elles. I si hi havia desacord en el repartiment, llavors la discussió podia acabar malament i significar la ruptura d'aquesta relació. També preguntaven sobre d'on venia o què volia dir l'expressió estar cofoi, que vol dir estar satisfet, content, orgullós, sovint, però, amb un punt de vanitat. No és negatiu, però sí que sol insinuar que la persona està més contenta del compte o potser que ho demostra una mica massa, no? I, finalment, la Maria Rosa, des de Sant Cugat, preguntava que quan diem que algú no està a l'alçada de les circumstàncies, hem de dir a l'alçada o a l'altura. Aquest dubte és un dubte molt recurrent i, en el fons, alçada es refereix específicament a la mida d'una persona o d'un animal. I altura, en canvi, és la distància des de qualsevol punt fins a un punt situat més amunt. Per tant, a l'altura d'una muntanya, l'altura d'un edifici, i també es troba l'expressió estar a l'altura o a l'altura de les circumstàncies. El que no és correcte és dir estar a l'alçada. I l'altura també es fa servir en indicacions viàries, quan es vol dir el seu pas per, no? L'autopista AP7, per exemple, està tallada a l'altura de Vilafranca del Penedès. Doncs això és tot.
Doncs moltíssimes gràcies, Agnès, perquè teníem un munt de preguntes que les hem allò comprimit i buscat la solució en un sol dia, i ha tocat avui.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs una setmana més, com cada diumenge a la nit de diumenge a dilluns, saludem l'Anna Maria Ricart. Bona nit.
Bona nit.
I li preguntem, Anna, què ens portes aquesta setmana?
Doncs porto avui un primer llibre. Ah. Tot i això, Marta, el seu autor, abans de publicar-lo, ja havia escrit molt.
Ah, sí?
El que passa és que no escrivia narrativa, sinó cançons.
És un llibre d'un artista, diguéssim?
Sí, d'un músic, perquè l'autor del recull de relats d'aquesta setmana és Joan Enric Barceló, home, el cantant i guitarrista dels Amics
dels
de les
Amics
Arts.
De les Arts.
Sí,
home, molt bé, que té un primer llibre, és veritat.
Sí. I com ha passat d'escriure cançons a escriure relats?
Això.
Doncs ho explica ell mateix en una entrevista a VilaWeb. Diu que tenia idees que no li cabien en una cançó i va haver de buscar una altra manera de donar sortida a aquestes idees. Es va apuntar a l'aula d'escriptura de Girona i com a tutor va tenir en Vicenç Pagès Jordà.
Tu diràs, mare meva.
Es van acabar fent amics i d'alguna manera en Vicenç Pagès el va acompanyar en el procés d'escriure aquest recull.
I com es diu aquest llibre?
Es diu Morir sabent poques coses. L'ha publicat Edicions del Periscopi, són 11 contes independents, tot i que hi ha detalls que els connecten. I a més, la mort és present en molts d'ells. D'alguna manera el relaciona, tot i que apareixen molts altres temes. Com són aquests relats? Doncs ens ho podem suposar quan veiem la cita que obre el llibre. És de Pere Caldés, de Cròniques de la Veritat Oculta, i diu així. Des d'aquell moment, un desballestament absolut del meu jo va guiar-me els passos i ni els amics més íntims no m'haurien reconegut.
Wow.
O sigui, que estem parlant de desballestaments.
Sí, total. Sí.
Caldés és la seva influència més potent, segons ha confessat ell mateix. I en aquest relat, Joan Enric Barceló col·loca els seus personatges en llocs i situacions que no saben com gestionar. I trobem patetisme, com en el primer conte, un conte molt divertit que es diu Homenatge, on veiem un home que s'ha jubilat i que espera tota l'estona un homenatge.
Ai, que pobre. No arriba.
Que no acaba d'arribar. Hi ha també crítica al sistema neoliberal. En un parell de contes hi ha un on hi ha una app que es diu KidMatch, que permet llogar un nen perquè sigui amic del teu fill.
Ai, per favor, sí.
I la mort, que, com dèiem, plana per sobre de molts d'aquests relats. I formalment també és divertit, perquè en alguns contes utilitza fórmules diferents. Per exemple, en un conte que es diu Fèlix, el personatge del Fèlix no parla.
Vaja.
Un altre conte està construït a través de correus electrònics i hi ha un altre conte on els peus de pàgina són molt importants. Això ho vam veure i ho vam llegir a Lliçons d'Abisme.
Sí, de la Mar. Sí,
exacte,
sí.
De la Mar Bosch Oliveres.
Correcte, sí.
I el títol del llibre, Morir sabent poques coses, ens porta a aquell moment que penses a vegades això hauria preferit no saber-ho.
Ai, mare meva. Molt bé. Doncs Morir sabent poques coses, de Joan Enric Barceló, publicat per Edicions del Periscopi. La pregunta és, amb quin conte començarem la setmana?
Doncs proposo un conte, Marta, que ens durarà tota la setmana.
Tota?
Tota.
Uau, sí, és llarg. Sí, molt bé.
Es titula Els últims 11 dies i acompanyarem una dona que està a la setantena llarga, que parla amb el seu marit. És com una mena de dietari, però en forma oral.
Per tant, tota la setmana aquest conte, eh?
Sí. Acompanyarem una dona que es diu Remei, que parla amb el seu marit.
Amb el seu home.
Sí.
Doncs vinga, Els últims 11 dies.
Dia 1. Que parli, que digui coses, com si la meva veu fos part de la solució, que és de gran ajuda, diuen. Remei, que vostè parli amb el seu home és de gran ajuda. Segons ells, encara que dormis, d'alguna manera em sents, i encara que no belluguis ni un dit, no sé quina part del teu cap està a l'aguait de tot el que passa. de gran ajuda. Va, pots comptar, creu-me, Pep, que si la meva veu de veritat servís per arreglar lo teu, cas on dena, si em faria de rato que estaries dret. Dret i cap a casa el primer dia, tu. Ja sé jo de què serveix, de res, de ben res. Saps per què? Perquè el problema aquí és un altre. I és ben senzill. Vols saber què passa? Que de moment no t'ensopeguen la medicina que et desperti, ves per on. I pobres desgraciats van provant. Això és el que passa, això. Bueno, això, i que d'entre tota la gent malalta d'aquest hospital, un home de 70 i pico, què vols que et digui? No devem ser pas els primers de la llista. Van canviant. Els metges, vull dir. Em fa l'efecte que el mandamàs és el doctor Bosch, se li nota. El parlar arrossegat, la veu gruixuda. Ah, i un mostatxo que li convindria una repassada i deixar de fumar, però bueno, això ja és una altra història. 62 n'hi poso, i ja saps que amb aquestes coses no m'equivoco gaire sovint. Les primeres 3 setmanes venia sempre puntual a mig matí. Em passava el parte, com ho veien, si notaven millores o no. Però, noi, ara fa dies que no li veig pas el pèl. Ara em ve un d'esquifit, un que du unes ulleres de pasta blanques i que quan parla sembla que s'hagi empassat una botzina. Muñoz, es diu. Es veu que a partir d'ara farà un seguiment. Doncs bueno, tu, fàcil, fàcil, el seguiment, què li havia de dir? M'ha insistit quan ja plegava veles. A gira i deixa anar. Escolta, Remei, ja li parla sovint al seu home? I jo, amb aquest esma, que ja quasi no puc, li he contestat. No pas, doctor, perquè la gent que dorm no hi sent i seria com parlar amb una pedra. Ui, el que he dit. Se m'ha ben ofès. Sermó el canto. M'ha començat a inflar el cap amb diagnòstics, neurines i no em facis dir què dels vincles que m'ha deixat ben distreta. És una feina d'equip, deia. El pacient al centre de tot i cadascun dels que l'acompanyem fent una part de la feina que baixa, remeca. I si provem una nova medicina, doctor? Poc que s'ha pogut pas què dir. I ja veus, tal qual ha entrat, tal qual ha marxat. I fins demà que ens les tornarem a veure. En fi, me n'he d'anar, que la Núria m'espera fora amb el cotxe. És tard i vol ploure. Oi, de veritat ho dic, ja saps que aquest genoll no falla mai. Almenys demà ja podré dir que hem parlat, eh? Ara compte, tinguessis els ulls mig oberts o anessis moguent una mica el cap de tant en tant per dir ara sí, ara no, encara. Però ja ho sé jo quan una cosa és tirar aigua a mar. La gran ajuda. Encara sembla que et prenguin el número i tot, però bueno, ja ho he fet. Ojo. No perquè tingui esperances de que et curaràs gràcies a mi ni molt menys. En faré 75 al novembre. Ja les he vist a tots colors, jo. Ho he fet perquè calli. Per demà poder contestar-li, sí, doctor, ja m'he acabat. Bueno, i perquè després no sigui dit, encara que tots els que treballen en aquest collons d'hospital arronsin els ombros, cada cop que pregunto quan podrem tornar cap a casa, són ells els entesos. Més que jo n'han de saber, ells són els que tenen els estudis, les carreres i els diplomes penjats a la paret. I la bata. No van pas anar a la universitat, tu i jo. Dia 2. Saps quants dies fa que som a l'hospital? Demà en farà 30. Es diu ràpid. Al principi dormia aquí amb tu cada dia, però va arribar un punt que ja no ho vaig poder suportar. Les nits, el soroll del passillo, ui... Sembla que totes les emergències del món quedin per trobar-se en aquesta planta a partir de les 10. Se sent tot? Les portes de l'ascensor, el rum i el cling, la munt i avall d'infermeres, camilles i jo què sé. N'hi ha un que té l'habitació 4 o 5 portes cap allà sortint amb esquerra, que a mitjanit es fot a bramar com si fos boig. Sembla raro i tot que amb aquest a prop no et despertis. Ah, bueno, i aquest cony de sofà, que és un capítol a part. Tot l'altre, mira, perquè el segon dia la Núria em va portar un parell de taps per les orelles que li van vendre a la farmàcia. Però amb el sofà, ja poc que hi vaig pas poder lluitar. I aquesta me la pagaràs, Pep. No et pensis que te n'escaparàs de... El dia que et despertis, el primer que faràs serà estirar-te aquí perquè vegis el que he tingut d'aguantar, entesos? La primera nit no vaig ni clocar l'ull, la segona vaig començar pensant que ja m'acostumaria o que amb el cansanci cauria rodona, però nanai... Em va despertar un mal terrible aquí, a la ronyonada. Un mal! I cada dia que passava se m'enfilava més i més. Esquena amunt, cap aquí, a les lumbars. Al cap de res, tortícolis, mal de cap. Però clar, aguantava. Què, si no? Eh? Era això o cap a casa? I al principi jo a casa sola no m'hi podia estar. Si de veritat em sents, ja ho deus haver notat. Ara vinc només unes horetes, als matins. 5, 6, depèn. I a les tardes me'n vaig a casa i intento distreure'm amb la tele. Els dilluns vaig amb el carrito fins al súper a comprar 4 coses per anar tirant. Que, per cert, abans no me'n descuidi. Tinc bacallà a punt, eh? Pel dia que et despertis, què et sembla? La meva primera idea era que te'l mengessis fresc, però clar, m'entens? Quan ja m'ensumo que se'm farà malbé, el congelo. I una cosa o altra farem. En la mesura que puc, descanso. Dormir, tampoc dormo gaire, ara no et pensis. Però almenys a casa no m'emprenya ningú. I els mals els conec perquè són els meus. L'ull de poll, el queixal que m'he de tornar a fer mirar i la cadera, res de nou. Deixo el telèfon obert i carregant-se la tauleta de nit per si em truquen d'aquí a l'hospital. Em prenc les pastilles, m'estiro, poso un rato al First Days que fan a la 4, ara em giro cap aquí, ara mitja volta cap allà, i quan ja en tinc prou tanco la llum i miro de fer un son. Però, noi, a casa també em costa. Dia 3. Tenim gotera. S'ha plogut dos dies seguits sense parar. Diuen que feia anys, molts anys, que no passava això, que no parés ni un sol moment. Però ni un, eh? Els canvis climàtics. Si el temps de per si ja era boig, ara agafa't i fort perquè es veu que anirà més i que no hi ha marxa endarrere. Molts pagesos, els mateixos que fa dues setmanes sortien al Telenotícies de 2:45, maleint-ho tot perquè o es posava a ploure de valent o la collita se n'anava en orris, ahir es queixaven pobrets perquè es veu que ara massa. A casa és curiós, perquè jo el primer dia no vaig notar res d'estrany. Ahir, però, allà a mitja tarda, quan tornava a obrir la porta, i ai, senyor, la mare dels gats, em trobo la cuina i part del menjador plens d'aigua. Dos dits ben bons. La casa era com un pantano amb restos de pintura blanca que havia saltat. Merda surant per tot arreu. El sostre i les parets amb unes taques d'humitat que s'agarrifaven. La teva butaca del futbol a Campi Strauss. Xopa, bruta, més no poder. L'alfombra de quadros, un altre que bé està fent a la idea que haurem de jubilar. Aquest matí he trucat a la tintoreria perquè sé que t'agrada i patatim patatam, però ja m'han dit que de miracles no en fan i que quan en fan se'ls cobren. Bueno, i la cuina ja ni en parlem. Es veu que hi ha un lloc que fa una mica dependent i molta cosa es va anar acumulant a la sota nevera vés. En fi, ni més de llonsis que no vols pas saber. L'enciclopèdia catalana, els llibres, el quadro que ens va regalar la nena quan et vas... Tot de coses... Se'm va acudir trucar els del seguro. Hòstia, Manela, una bona aventura. Mitja hora, 3/4, només per trobar els papers. No sabia ni de quina companyia érem, ni que havia de buscar exactament res. El que paguem, el que ens cobreixen, anava ben perduda. Per sort, al final hi vaig caure, l'estanteria del teu despatxet. Agafo l'arxivador, obro. Aviam, i vinga i remena. Ja quan vaig veure que el telèfon era un número 900, vaig pensar pintant bastos. I no anava pas equivocada. Poc he aconseguit pas que m'atenguin, encara te pots creure. Perquè ara ja no és com abans. No parles tot seguit amb una persona. D'entrada salta un contestador automàtic i tu has d'anar apretant pius fins que arribes a... Tampoc sé ben bé on. Algú, suposo. Però devia fer alguna cosa malament.
És que...
És maca o no és maca,
molt maca,
la senyora Remei?
Molt maca. O sigui, vull conèixer més la Remei i què acaba passant amb el seu home. O sigui, que tenim tota la setmana per conèixer la senyora Remei i en Pep, no? És
I
ell?
En Pep,
i en
sí.
Pep, i en Pep. Ai, m'ha agradat molt. Ana Maria Ricard, gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Mira que n'hi ha de contes, eh, en aquest llibre d'en Joan Enric Barceló, Morir sabent poques coses, editat per Edicions del Periscopi, però nosaltres només en llegirem un, perquè és dels més llargs, però realment és molt bonic. Així que comprendrem què passa en aquests últims 11 dies, com evoluciona la conversa de la Remei i, al final, què passa amb el seu marit, que entenem que està ingressat en un hospital... però realment és d'aquelles persones que dius ara jo aquesta dona la vull conèixer. Per tant, és el que aconseguirem fer cada dia abans d'anar a dormir per acabar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Et dic que és una persona que ha escrit moltíssim, com ens deia l'Anna Maria, perquè ha escrit cançons, com els altres membres dels Amics de les Arts, però que les cançons ja ens ho explicarà ell, ja li demanarem l'últim dia a veure com ho fa això de fer aquestes històries. Però suposo que un conte com aquest tan llarg no li deu cabre amb una cançó sencera. Per tant, al final ha de fer llibres perquè no poden cantar cançons que duin 10 i 12 minuts, t'ho diràs, només faltaria. En fi, que la
l'anirem desgranant i l'anirem coneixent durant tota la setmana aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 de la matinada, escoltem les notícies i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Fins demà, que descanseu. Bona nit.